Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Les batalles. Les aventures. Les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Alpena.
A finals del segle XIII, la situació excepcional i estratègica de la Val d'Aran, un territori entre muntanyes a cavall de dos regnes, la va convertir en objecte de desig per part de la corona francesa. Van ser molts anys d'estira i arronsa el que es coneix com el plet per la Val d'Aran, fins que la monarquia aragonesa va restablir-hi l'autoritat. El rei Jaume II el Just va voler refermar el vincle amb els aranesos, confirmant els furs, privilegis i llibertats en un document aprovat el 23 d'agost de 1313, que ha estat la pedra angular del seu fet diferencial des del segle XIV fins a l'actualitat. Aquest text és conegut com Era Carimònia. El primer intent d'invasió per part de França havia coincidit amb l'excomunió del rei aragonès, Pere II el Gran, arran de la conquesta de Sicília l'any 1282. El papa va concedir els estats de la corona aragonesa al rei francès, Felip III l'Ardit. El bisbe de Sant Bertran de Comenge li va comunicar als capellans de Laval la nova situació i aquests li van respondre que no abandonarien el seu senyor, el rei d'Aragó, ni per una excomunió ni per cap altra prohibició. Per aquest i altres motius, el senescal de Tolosa, Eustaqui de Beaumarchais, van prendre l'ocupació de la Val d'Aran el novembre de 1283. Per molt que la croada francesa a Catalunya fracassés, en el tractat de Nanyi de 1295, els invasors es van negar a restituir la Val entre la resta de territoris catalans que havien estat ocupats amb la benedicció del papa. Davant d'aquest plet diplomàtic, el conveni d'Argelers de 1298 va establir que el control de la Val passés provisionalment a un domini sobirà neutral, el del rei Jaume II de Mallorca. Quan la Val d'Aran es va reintegrar a la corona aragonesa després de múltiples negociacions, l'any 1313, els alcaldes de la vall es van reunir per decidir quins serien els delegats que anirien a jurar fidelitat al rei a Lleida, però també per exigir-li, a canvi, que confirmés els seus drets, que feien de la vall una illa de llibertat en comparació amb les regions veïnes del Pallars o la Ribagorça, sotmeses a drets senyorials. Aquesta tradició normativa ha estat, sens dubte, un element clau de la identitat aranesa.
Això és En Guàrdia.
Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Avui parlem de la Vall d'Aran, de la Val d'Aran, amb un moment clau de la seva història, aquest moment en què està a cavall entre la corona catalana aragonesa i el Regne de França, i el Regne de França intenta emparar-se de la Val d'Aran i es troba la resistència dels aranesos, que a més la ven encara, aquesta resistència, als aragonesos. Per tant, diguéssim, s'ho fan bé venir molt bé, pels dos costats.
Sí, és extraordinari que parlem de la Vall d'Aran, perquè a Catalunya hi ha comarques i regions històriques, i una zona històrica és la Vall d'Aran, aquest element. Un altre element molt important és que és una comarca de vertent atlàntica, és una zona, una regió històrica de vertent atlàntica, amb el qual parla un idioma que es parla des de, diguem, des de la Vall d'Aran i la part del sud de l'estat francès, fins a arribar a Itàlia, que això la gent no en té massa consciència. Sí, sí. És a dir, que és tot l'occità, diguem, amb varietats, amb dificultats diferents, per estats diferents i reconeixements diferents.
Clar, el problema de l'occità, entre altres, ha estat aquest, que no ha tingut un reconeixement oficial prou potent, i a més, clar, amb estats que l'han controlat i que fent molt de mal moltes vegades.
És que l'estat francès i l'estat espanyol és l'estat espanyol.
Sí, sí, tant, i l'estat italià, que també deixa el córrer.
Ah, sí, tota la part de l'estat italià. Sí, amb referència d'això. I després hi ha una altra part, que la Vall d'Aran té totes unes característiques, d'alguna forma o altra, que s'ha d'apreciar moltíssim la seva història, perquè possiblement és, és una de les zones històriques de Catalunya que volgudament ha estat incorporada pels propis ciutadans al Principat de Catalunya. És a dir, aquesta característica la fa, diguem, tot un territori d'una proximitat, d'una germandat, d'una fraternitat, d'un lligam, d'una unió, d'una empatia extraordinària que moltes vegades la gent no ho té en compte. Quan realment aquí hi ha tot un procés, amb el qual un procés molt difícil, els aranesos van ser molt valents, per una raó. S'enfrontaven al papa, no? El papat el vam tenir sempre en compte. La història de Catalunya, el papat no hem tingut mai l'Església a favor, o molt poques vegades.
No, i més en aquella època que el papat pràcticament manava, escollit directament pel rei de França, o indirectament pel rei de França, si vols.
O proper. Però, a més, en una altra circumstància, que era una zona geogràfica amb unes condicions climàtiques molt dures, amb una pobresa extrema, que jo encara he agafat la cua d'això. És a dir, els nens que estàvem internats en col·legis de Lleida ens portaven a la Vall d'Aran. Jo he dormit i he viscut durant 10-12 dies, això és impensable, amb bordes. És a dir, els pagesos et deixaven, i et deixaven dormir amb bordes, els nens que anàvem d'excursions, més o menys en col·legis, vivíem allà, no s'havia construït Baqueira ni tota aquella història que després ha canviat la vall, però, diguem, hi ha una fortalesa extraordinària d'identitat i de virtut que, més enllà d'exclusions i de fanatismes, doncs, el cert és que...
En general, tota la zona pirinenca havia estat extraordinàriament pobra, de l'Atlàntic al Mediterrani, cosa que, per sort, la majoria d'aquesta zona pirinenca, no tota, ha canviat moltíssim en positiu.
I a més hi ha hagut gent que ha treballat a potenciar la llengua, o està lluitant per la llengua, per la història, per la cultura, per les tradicions, pels balls, per les danses, per una identitat. La veritat, jo crec que... És a dir, no serà... A mi em sap molt greu quan hi ha gent que diu la Vall d'Aran és un parc temàtic. És allò, en fi, deixem-ho estar i no parlem malament, no?
Sí.
No, doncs, escolta, em fa molta il·lusió doncs, parlar de la Vall d'Aran en propietat i en referència a la seva història medieval.
Haguem aquí de nosati el senyor Jet de Montoya, president de l'Institut d'Estudis Aranesi, Acadèmia Aranesi de la Llengua Occitana. Força gràcies per estar amb nosaltres en guàrdia. No sé si ho he dit molt bé, però en tot cas, moltíssimes gràcies, senyor Jet de Montoya, per ser avui aquí amb nosaltres des dels estudis de Viella, precisament.
Força gràcies, Enric. Força gràcies, Josep Maria. És un plaer de poder estar amb vosaltres i d'assajar d'apropar era nostre val a reste de Catalunya. Com a ben diguiets, i veritat, era Vall d'Aran ha estat per voluntat pròpia escrita pues, a la Corona d'Aragó, evidentment a Catalunya. No? Josep Maria ho deies molt bé, i és veritat no, que a partir d'aquell tractat d'emparança de 1175 i poder anterior, perquè hi ha estudis que estan parlant poder que hi havia algun tractat anterior fins a 1104.
Caram!
Els aranesos crec que van ser molt, molt clarividents, no? I és normal, com deies, Enric, aquí hi havia tres senyors a la vora que bueno, pues, tenien potestat de poder defensar-te amb armes, que era el conde de Pallars, el conde de Ribagorça i el conde de Comenges. I és normal que volguessin posar una miqueta la grapa sobre la vall un territori petit, 620 quilòmetres quadrats, però al vessant nord del Pirineu...
Vamos, o sigui, si controlar la Vall d'Aran, realment per aquests tres territoris podia ser clau en funció dels altres dos, i per tant era obvi que tots tres ho podien desitjar geoestratègicament.
Evidentment, i bueno, i després tampoc era menor pues, el petit tribut que poguessin treure pues, d'aquest país. No? Els aranesos crec que van ser, com deia abans, molt, molt clars en la seva visió, i van dir, aviam, si tenim que estar sota l'auspici pues, d'un senyor que ens pugui defensar en un moment d'hostilitats, etc., busquem el més gran dels senyors, no? I el més gran dels senyors era el rei. I a sobre d'això, pues, no el tenien tampoc gaire a la vora, o sigui, que estava una mica lluny, i això pues, també era interessant en la forma de pensar pues, de la muntanya, la forma de pensar, pues, en aquest cas, dels aranesos, no?
En tot cas, clar, hem de pensar també en quina època estem parlant. Els fets que avui comentarem amb més detall succeeixen a finals del 13, principis del 14, més o menys a cavall. Per tant, estem al que seria la baixa edat mitjana, on ja s'ha consolidat el feudalisme, i el feudalisme que, evidentment, com a mètode, diguéssim, d'extracció de plusvàlues i de diners, pot ser tan vàlid com qualsevol altre. En canvi, des del nostre punt de vista del segle XXI, és una bestiesa humana de primer ordre, no?, de les dues coses. I que, per tant, diguéssim, ens trobem una situació molt dura. Geoestratègicament, la corona d'Aragó està encara empuixant-se, té un pes i encara està pujant més del que estava. El regne de França s'està expandint cap al sud, però els senyors al voltant són molt poderosos. I entremig, un territori petit i poc poblat no sembla que pugui fer cap cosa, i en canvi ho aconseguirà. Com s'entén això?
Sí, és veritat. A fi de comptes, és la seva situació i la voluntat dels aranesos, no? Com dèieu molt bé, estem al vessant nord, som un país atlàntic, som un país de cultura occitana, de llengua occitana, i des d'aquestes dades, pues, que, com diem, 1175, poder 1104, s'ha volgut córrer, pues, el mateix destí en aquest moment, pues, de la Corona d'Aragó, de Catalunya, i anar de la mà, sapiguent que estem tras les muntanyes, és així. També cal dir, coneixent l'evolució des de l'edat mitjana cap aquí, els territoris, pues, del Comenges, de lo que és el Cuserans, els més propers aquí a la Vall d'Aran, occitans, però dintre de l'estat francès, pues, han viscut una evolució de les coses tot a fet diferent a la de la Vall d'Aran. I per què? Perquè hi ha una psicologia diferent, hi ha una forma d'entendre la vida diferent, i hi ha un respecte diferent, pues, per les diferències, no? Per les diferències. Estem contents d'haver sigut d'aquesta manera.
D'haver sigut estrany amb el context, no? Allò, sí, sí. Els aranesos han fet la seva, se n'han pogut sortir força bé, però en moments en què semblava, i són els moments que ara parlarem, en què el futur de la Vall d'Aran estava més que compromès, podia acabar molt malament per tot arreu, i no, la cosa va aconseguir-se solventar.
I potser això, ho pregunto, no ho afirmo, ho pregunto. Potser això venia ja per, amb referència, diguem, tota la tradició de la pròpia autoritat, del propi govern intern de la Vall d'Aran, aquesta mena d'actitud, en fi, particular?
Sí, és veritat. O sigui, més endavant segurament que parlarem, pues, del títol que li heu posat al programa, era Querimònia, no?
Sí.
És la pedra angular de la nostra identitat. Bueno, el 2013, pues, van fer el 700 aniversari d'aquest document magne, no? Sí, és veritat que hi ha hagut una consciència diferent. Cal dir que la gent de la muntanya, tenim una cosa molt clara. Podem esperar molt poc de l'entorn. Som nosaltres, o sigui, si ens tenim que encomanar amb algú, és a Déu i a nosaltres mateixos, no? I a partir d'aquí, pues cal inventar, cal bastir i cal buscar, pues, estratègies i situacions que t'ajudin a anar sortint, perquè no ha sigut fàcil. O sigui, lo que deia, és veritat que la Vall d'Aran era un lloc pobre, cal dir que la climatologia, la major part del temps estem sota la neu,
clar,
fa molt de fred, les pendents dels terrenys, de les muntanyes, no són...
Sí, no faciliten el conreu natural, diguéssim, no és normal, sí.
Aleshores, el bestiar, doncs, bueno, pots tenir pocs caps de bestiar, i vull dir que una miqueta la subsistència, no? La subsistència ha sigut, doncs, el que s'ha viscut. També us diré una cosa, i de vegades ho repeteixo, no? La Vall d'Aran que coneixem avui dia és una Vall d'Aran que té 70-80 anys. Cal dir que l'any 24 Alfonso XIII va inaugurar la carretera del Port de la Bonaigua, que s'havia obert al 1922, I aleshores els aranesos li demanen pues, aquesta finestra oberta pues, al reste d'Espanya, li van dir, que era el túnel de Viella. I el túnel de Viella, el primer projecte, era un túnel ferroviari. Però, clar, el rei, quan va a veure a Primo de Rivera i li explica la cosa, pues, hi ha una por de que a través d'una via fèrrea pugui arribar una invasió des del nord, des de França, i se canvia el projecte a un túnel de trànsit rodat. És a l'any 64, l'any 64 que s'obre el primer telecadira de Baqueira, i a l'any 62 quan se crea la Societat Telecables del Vall d'Aran, que dona peu després a Baqueira. Del 64, del 24 s'inaugura la carretera del Port de la Bonaigua. Al 48 s'obre el túnel de Viella. Al 64 se posa en marxa Baqueira. Vull dir, que és a partir d'aquest moment...
Que és el canvi de la vall.
Sí, la vall d'Aran... La gent ha de tenir en compte que l'apertura de la vall d'Aran sempre es dona cap al nord, no es dona mai cap al sud. Ni cap a l'est, bueno, cap a l'oest una mica,
Disculpeu, una cosa molt desagradable, però és que anem malament de temps. Ens hem d'anar posant ja amb el passat, perquè si no arribarem, perquè tot això, el temps se'n va volant. Jep de Montoya, el cas que comentem arrenca del fet que el rei Pere II el Gran, el rei aragonès, catalano-aragonès, Pere II el Gran, és excomunicat arran de la invasió de Sicília. El papa decideix que això d'anar contra els Anjou, contra la família de la monarquia francesa, és un gran pecat, perquè el papa és bàsicament pro-francès, i l'excomunica. Excomunicar amb un rei implicava que immediatament tots els pactes de vassallatge quedaven com a mínim suspesos. I és clar, això teòricament volia dir que totes aquelles terres que s'havien unit a una corona a través d'un jurament de fidelitat al rei, doncs quedaven lliures perquè passés el que succeís. Suposo que això, clar, afectava directament a la Vall d'Aran.
És així, i tens raó en el que dius, no? Aviam, els reis, pues, manaven i manaven molt, però hi havia l'autoritas, no? que era pues, el papat, i al marge de que, evidentment, el que arribava al papat pues, pogués tenir unes ascendències molt determinades, sí, perquè havia arribat d'una forma molt, molt definida, sí. És veritat, no? Els reis pues, se tenien que posar pues, a sota del papa i una miqueta creure lo que ell dictava, no?
El sorprenent és que els aranesos s'hi resisteixen amb aquest fet. Quan el bisbe de Comenges els exhorta, els recorda que el rei ja està excomunicat i, per tant, ja no tenen aquest lligam de vassallatge i que, per tant, és més natural perquè la Vall d'Aran mira cap a terres franceses, doncs és natural que vagin cap a França i els aranesos es neguen, no? Almenys els capellans aranesos.
Sí, és veritat que cal matitzar, i cal tenir en compte i donar tota la importància que té aquest fet, no? De que els capellans aranesos que estaven pues, sota l'autoritat del bisbe de Comenges, quan es volen barrejar les coses temporals i les coses més espirituals, no congratulen, no? No congratulen perquè ells se deuen a el que es deuen, creuen en el que creuen i en aquest cas pues, bueno, volen ser fidels pues, a lo que el poble aranès i ells mateixos pues, havien viscut fins aleshores, no? I diuen que no, que de cap de manera.
Clar, però tot i així, els francesos, Eustaqui de Beaumarchais, el senescal de Tolosa, decideix que aquesta rebel·lia dels capellans li és igual, intervindrà amb les tropes i ocuparà Aran.
És això el que va fer, no? O sigui, va arribar i, evidentment, pues, amb moltíssima força, perquè la Vall d'Aran pues, no tenia defensa, va arribar i la va ocupar completament. I de seguit pues, va bastir aquell castell de Castellium, en la confluència del Garona i del Jueu, el que avui és el poble de les Bordes, sí. I verdament va ser un bastió de defensiu, en primer lloc francès, després van a passar de mans, però vull dir que va ser francès, evidentment que sí.
Defensiu i ofensiu, perquè en definitiva es defensaven ells mateixos, però la presència d'aquells militars francesos, que estem parlant sempre en aquesta època de molt poca gent, des del punt de vista del 2000, de principis del segle XXI, com estem ara, eh? Sí. Però, esclar, que hi haguessin 50, 60, 100 soldats, era una força tremenda per la potència que podia militar que hi podia haver a la Vall d'Aran, no?, en aquell moment.
És així. És així.
I una construcció militar sòlida.
Clar, clar. És que també de vegades dius, oh, és que eren quatre gats. Home, eren quatre gats perquè tothom era quatre gats. No és només que la Vall d'Aran fossin quatre gats, és que eren quatre gats arreu d'Europa, diguéssim. Les tropes, un exèrcit de 10.000 soldats era un exèrcit immens. No com ara, que el plantejament és molt diferent. Per tant, que 80, 100, 150 soldats francesos entressin i ocupessin i construïssin aquest bastió, era una ocupació militar en tota regla.
És així, és així.
Quina va ser la reacció dels aranesos davant d'aquesta presència militar tan intensa dels francesos?
Hi ha dos reaccions. Hi ha la reacció del conjunt de la vall, que és contra els francesos, evidentment, i hi ha la reacció del senyor de l'Es, que el poble de l'Es era, bueno, pues tenia una senyoria, i inclús el senyor de l'Es va ajudar els francesos a entrar a la Vall d'Aran. Era profrancès, segurament que estaven emparentats amb famílies del Comenges, i ell era proclive a la causa francesa.
I a més, apostar per França era una aposta que semblava en aquells moments bastant segura i que li podia portar molts beneficis, òbviament, no?
És així. És així.
La reacció de la gent, clar, també hem de pensar que revoltes com a tal no n'hi ha, però no devia ser còmoda la posició dels francesos a l'Aran, sense cap col·laboració, sense cap desig de col·laboració de la gent.
Clar, la gent devia ser molt, molt reàcia, no? Evidentment, estaven en contra d'una invasió, a fi de comptes, no? Mm-hmm. Sí, està claríssim.
Què és el que fan a la corona aragonesa davant d'aquesta intervenció?
Bueno, pues la corona aragonesa reclama, perquè diu que, evidentment, reclama i defensa, a fi de comptes, un territori pues, que sempre ha sigut fidel a la seva causa i a la forma a la seva forma d'entendre la vida, no? I aleshores aquí pues, comencen unes negociacions, un pleit que dura 30 anys i que verdaderament és costós, no? Perquè, com hem dit abans, el papa agafa pues, l'autoritat aquesta, posa la Vall d'Aran en mans del rei Jaume de Mallorca i diu, bueno, pues, en principi, si els aranesos arriben a poder demostrar de que els aragonesos, de que la Vall d'Aran bueno, pues és aragonesa, etc., bueno, pues ho tindrem en compte, i si no, en principi pues, serà francesa perquè està al vessant nord dels Pirineus i és així, o sigui, geogràficament és així, no? I aquí comencen pues, unes negociacions àrdues, difícils, i evidentment no sempre portades d'una forma racional per part de França, no? Per part de França, sobretot.
Davant de la falta d'arbitratge per part del papa Bonifaci VIII, el conveni d'Argelers de 1298 va intentar aparcar temporalment el plet per la Vall d'Aran obert entre la corona d'Aragó i el regne de França. La idea va ser que la vall passés a domini del rei de Mallorca, Jaume II. França semblava reticent a trobar una solució definitiva.
Guillem, ja m'ho pensava que te trobaria per aquí en dia de mercat. Com va tot?
Bon dia, Bernat. Feia temps que no ens veiem. La veritat és que estem tranquils a la nostra veïnatge. Ja saps que a la Val, si els reis nos deixen fer la nostra, tot va bé. I aquest Jaume II de Mallorca, que ara se suposa que nos administra, lo tenim prou lluny.
La veritat és que no mos podem queixar del governador mallorquí de la Val. Arnau de Sant Marçal està recopilant tots els nostres drets, i això m'assembla bé.
Home, si me ho compares amb com estàvem fa 15 anys, quan los senescal de Tolosa nos va envair, l'únic bo que nos van deixar los francesos va ser la fortalesa aquesta de Castelllo. Allò sí que fa patxoca.
Aquí el problema ha estat que el papa no s'atreveix a fer d'àrbitre, perquè no li convé. Així de clar t'ho dic.
Li va fer el joc a los francesos quan nos van intentar ocupar, i ara també sembla que estigui de la seva part. No serà perquè el rei de l'Aragó no vulga fer valer els seus drets.
El que me sembla increïble és que el rei francès demani una comissió per decidir aquest plet i que vulgui que tots els membres siguin francesos.
Hauran d'acabar acceptant negociadors aragonesos. I un cop s'hagi resolt aquest embolic, els aranesos farem valer els nostres drets. Que no se pensin que aquí els senyors tenen l'última paraula. Que aquí som a la Val d'Aran. Siguem part de França o de l'Aragó. Nosaltres tenim les nostres normes.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a La Guàrdia amb Jet de Montoya i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant d'Era Carimònia, un text medieval clau per entendre els furs de la Val d'Aran i perquè la Val d'Aran és com és i és tan particular i és una regió històrica i no una comarca exactament de Catalunya. Jet de Montoya, acabem de sentir aquesta conversa parlant de per què està succeint el que està succeint. Ens trobem en una situació, en aquest moment que estàvem explicant, 1298, en què França no ha tingut més remei que cedir una part i, per tant, permetre que es qüestioni la seva possessió de la Val d'Aran. Aragó no és prou fort encara per intervenir militarment i hi ha un moment intermig en què el rei de Mallorca, cosa una mica sorprenent aquí enmig, controla la Val d'Aran. És una situació una mica estranya, no?
Sí, és estranya. És estranya, però diré una cosa, Enric. Estem contents d'aquest moment perquè va hi haver un governador que es deia Arnau de Sant Marçal, que va portar aquí pues, el rei de Mallorca.
Que era mallorquí, aquest.
Sí, el rei Jaume de Mallorca. I
Jaume Segones.
Sí, Jaume Segon, evident. Sí, sí. Els aranesos tenien una forma de fer, una forma de funcionar, una consuetud, i aquest home, l'Arnau de Sant Marçal, va ser el primer que va fer una compilació pues, d'aquestos privilegis, d'aquestes lleis moltes vegades no escrites, i aleshores és el document que després donarà peu a posar pues, negre sobre blanc al document de la Querimònia. No?
És curiós veure com aquest tipus de compilacions de drets i furs es produeix al llarg de tota la baixa edat mitjana. Per exemple, el manual digest, és una mica posterior, el manual digest d'Andorra.
Jo pensava el mateix, ara mateix anava a posar anava a dir això.
Sí, és clar.
Territoris que tenen les seves característiques, els seus drets, els seus costums, i ho posen per escrit legalment.
Sí, sí. Que és un procés d'uns 150 o 200 anys. És com, això passa molt a la història, que de sobte els moviments que a nosaltres ens semblen tots al mateix temps succeeixen en un parell de segles, però és el mateix moviment, diguéssim, i aquest moviment al voltant de posar negre sobre blanc els drets, els furs, és un moment típic de la baixa edat mitjana, on ja el feudalisme està arrelat, però al mateix temps hi ha tendències que trenquen el feudalisme i per això es marquen els privilegis, no?
Sí, ara que dius la paraula privilegi, aviam, en aquests moments segurament que té una connotació que no és del tot positiva, però se cal posar amb els antecedents històrics, el que hem comentat abans, pues, d'aquell tractat d'emparança i aquell favor que la Vall d'Aran aporta a la corona, de dir un territori proclive a l'altre costat de la muntanya, a l'altre costat del Pirineu, i que en principi està per la meva causa, no? I aleshores aquí pues, surt el privilegi, el fur, el privus leges, que és llei privada, que és aquella llei que en principi se surt de lo normal, de lo que és comú a tothom, no?
Exacte.
I vull dir que això, crec que aquesta matització és bo de fer-la,
sí, sí.
perquè en aquests moments, clar, parlar d'un privilegi té una connotació més aviat negativa.
Sí, sí, ho entenem diferent. Sí.
Perquè les paraules, els noms, els substantius canvien el significat. És una llei privada d'uns que la defensen. No és un privilegi d'una cosa favorable a favor dels teus, com diem ara.
A més, és que també tinguem en compte una cosa que molt sovint ha agafat aquesta connotació de privilegi com una cosa millor que els altres, perquè realment això succeïa per la injustícia generalitzada de les relacions entre el poder i la gent a l'etapa feudal. O sigui, realment n'estic convençut, sense haver-ho treballat prou, que Ribagorça, per exemple, els vassalls estaven molt pitjor tractats que el que històricament havien estat a la Val d'Aran, i el que volien fer els aranesos, amb tota la raó del món, era dir que ara, passant, consolidant el domini d'Aragó, no tirem cap enrere dels nostres costums. Simplement, ja no és un tema d'un privilegi, és simplement de seguir igual que estàvem i no caiguem cap enrere després d'haver-nos mostrat tan favorables a Aragó, no?
És així, i teniu raó en el que dieu, no? Segurament, quan més petit és el senyor que en principi té que defensar, més necessitats té, segurament que abuse una miqueta, no? Ja en parlarem segurament, però vull dir que arribem a un moment que tot aquest favor que li fa la corona a la Vall d'Aran i de viceversa, perquè la Vall d'Aran pues estava a favor de la corona, s'acaba pactant en que el tribut que pagarà els aranesos serà una mesura de blat, de gra, per casa, per fogatge, per llar.
Sí.
I estem parlant de l'ordre pues, de sobre els 10 litros de forment, de blat, per casa. És una cosa que, a fi de comptes, és simbòlica, no? És simbòlica. I a sobre d'això, doneu-vos compte de que el mateix rei, a través del governador real pues, que tenia a la vall, etc.
Estem parlant del rei de Mallorca.
Del rei de Mallorca i posterior.
Sí, sí, sí.
I posterior, sobretot, del rei d'Aragó. Deixava el delme als agustins que hi havia pues, al monestir de Mitjaran. Vull dir que tota aquesta relació corona-Vall d'Aran és d'una confiança total, i el tribut, a fi de comptes, és pues, per acabar de deixar un símbol de que pertanys a Mallor i que et defensaré d'això, no?
Aquest és el moment en què apareixerà el document que hem comentat, l'era Querimònia. Qui l'atorga, el document? El Regne d'Aragó o el Regne de Mallorca?
No, una vegada que ja pues, s'ha dilucidat de que la Vall d'Aran és aragonesa, ha sigut aragonesa i vol seguir siguent aragonesa i catalana, per les negociacions tant que hi ha a Viella com a París i pels diferents tractats que se van signant, arriba un moment que el rei de França inclús se vol mantenir la propietat de la vall. Té que hi haver unes negociacions a 1314 al poble de Les que no, s'arriben a fer, però solament arriba la delegació aragonesa, no la francesa, i aleshores aquí ja pues, queda dictaminat de que la Vall d'Aran pues, seguís estant d'Aragó. No obstant, va ser al 1313 que es va deixar dilucidar de que la Vall d'Aran, pues, que els francesos no tenien ni documentació i sobretot la voluntat dels aranesos no era de ser francesos. I aleshores pues, el Consell de la Vall d'Aran nomena una delegació que tindrà que anar a Lleida a jurar fidelitat al rei Jaume II i intentar de que tota aquella compilació que havia fet l'Arnau de Sant Marçal amb el rei Jaume de Mallorca pues elevar-la a una carta magna amb uns privilegis, amb uns furs ja pel rei d'Aragó vers la Vall d'Aran, no? El 25 de juliol de 1313 els consellers de les poblacions araneses se junten a l'església de Sant Miquel de Viella i donen pues, les instruccions amb aquests personatges que tindran que baixar a Lleida, al castell de la Suda, i parlar pues, amb el rei i evidentment pues, intentar deportar pues, aquest document cap a la Vall d'Aran. I és el 12 d'agost del 1313 també que és
que reuneixen.
Reuneixen i bueno, voldria nomenar pues, els personatges que són, no? Guillem Arnau de Montcorbau, Joan de Casarell, Ramon Arnau de Castellers, Guillem de Santa Maria de Cap d'Aran, Guillem de Montaner de Pujo, Bernat de Castellbaquer i Sants de Canal de Canejan. Els he volgut nomenar per què? Perquè en principi veiem que hi ha representants de tota la vall. Pujo està al costat de Salardú, Cap d'Aran està al costat de Tredòs a la part alta Canejan pues, està a la part baixa ja tocant el Comenges, tocant a França. El Bernat de Castellbaquer, pues, aquest segur que era de Vilac, del centre de la vall. Vull dir que
és una representació real de la vall, de la vall.
Sí, de tot el territori, de tot el territori. Lo mateix que abans hem fet l'al·lusió de que el senyor de l'Est pensava de forma diferent, el senyor de l'Est també va anar a Lleida, no? També
sí, finalment va transigir, diguéssim.
Bueno, va anar a Lleida i aleshores aquí pues, se les va veure una miqueta pues, en Jaume II, no? Perquè ell se presenta i jura fidelitat i això, però el rei no se l'acaba de creure, no? No se l'acaba de creure. Per què? Perquè en un moment determinat, Jaume I, havia baixat a l'Est també, i el senyor que era aleshores Auger de l'Est l'havia convidat al castell, i el rei li demana que per qui té el castell, no? Cal pensar de que la família de l'Est estaven emparentats amb els senyors de Sant Beat i, evidentment, pues, amb el comte de Comenges, no? Aleshores li diu el Jaume I a l'Auger de l'Est que per qui té el castell i dit, ah, domino regi Aragonum, no? Per el rei d'Aragó, el meu clar. Senyor, no? Però Jaume I va fer pujar un representant seu i dos del senyor de l'Est a la torre i van posar l'estandard d'Aragó.
I a partir d'aquí la cosa va quedar clara.
Sí, li va posar les coses molt clares, no? I Jaume II, amb l'Aimar de l'Est, una miqueta, pues, fa el mateix, no? Diu, perquè se va arribar, inclús abans que la delegació aranesa, pròpiament dita, que representava el Consell, no? Ell, pues, se va avançar, etc. I, bueno, pues Jaume II, evidentment, amb tot el respecte i amb tota la
el cerimonial
que li té que fer, però evidentment li va posar també les coses molt clares i molt concises, no?
La paraula cerimònia deriva del verb llatí "keri", que significa lamentar-se. Aquest nom servia per referir-se als inventaris de greuges ocasionats per una persona cap a una altra i que formaven part dels processos judicials. En aquest cas, era cerimònia, el rei Jaume II d'Aragó, el Just, començava reconeixent tot un seguit de drets adquirits pels aranesos pel que fa a la possessió i a l'ús del territori.
Primer, concedim i confirmem el capítol segons el qual els homes de la Vall d'Aran posseeixen les terres, les vinyes, les cases, els horts i els arbres fruiters, lliures i francs, sense cap usatge ni servitud reial, subvenció o precària, i que les poden vendre com a pròpies, sense el requeriment o vènia del senyor. Conservem, però, sempre per a nos i els nostres sobre elles els sexterts de blat que per cada casa ens han de donar cada any. També concedim el capítol segons el qual tenen i posseeixen les aigües franques i lliures i que en elles poden pescar i construir molins i regar els prats en comú sense el requeriment de la nostra potestat. També concedim el capítol segons el qual tenen i posseeixen els boscos i les selves francs i lliures, i que del mateix lloc poden extreure la fusta, les vigues per als trespols de les cases i tota altra mena de fusta per al seu ús i la seva conveniència. També poden caçar-hi encípids o estúrnids i falcons. I aquell que primer trobi els nius de les esmentades aus voladores pot agafar-les dels nius quan vulgui, com si fossin seves, i vendre-les o donar-les a qui vulgui. També poden caçar els mateixos boscos, ossos, senglars, cérvols i tot altre gènere de feres, i vendre-les o donar-les a qui vulguin, sense el requeriment de la nostra potestat. També concedim el capítol segons el qual tenen i posseeixen les seves pastures i els seus boscos francs i lliures, i fer-ne ús com qualsevol cap de família fa ús de les seves pròpies coses. També, a les seves muntanyes i pastures, poden fer pasturar els seus animals i tallar herbes per a l'hivern i penyorar els homes d'altres llocs que vinguin a pasturar dins les seves muntanyes i matar bens i ovelles i cabres que estiguin a les seves pastures o als tancats de les seves pastures i de les seves muntanyes, i cremar les herbes que foren tallades pels homes d'altres contrades veïnes contra la voluntat dels cònsols o dels jurats, sense el requeriment de la nostra potestat.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Jep de Montoya, acabem de sentir aquest fragment, perquè no és tot sencer, del document Era Carimònia, i no sé si ho he entès bé i potser ens ho pots aclarir. Dóna sensació de que el que se li diu als aranesos és que poden disposar del territori bastant lliurement, gairebé del tot, sempre i quan reconeguin la potestat genèrica del rei d'Aragó, però para de comptar, pràcticament, no? No ho sé si ho he entès bé, eh?
Aviam, el primer que es diu és que els aranesos són homes lliures. Aviam, amb la nomenclatura actual...
Medieval, clar, sí, això, sí.
No són serps.
Són homes lliures.
Exacte.
I que el territori... Cal dir que de la Vall d'Aran, inclús en aquests moments, el 90 i molt per cent del territori és comunal. No és privat, eh?
Aleshores, el text és preciós, eh?
Sí,
és
sí.
Preciós.
És així, eh? Aleshores, primer que es diu és que els aranesos són homes lliures i que posseeixen, tenen pues les terres, les vinyes, les cases, els horts, els arbres fruitals, que tot això és franc, és dir, els ho poden utilitzar tot. Poden gaudir de tot i no tenen que pagar tribut, al marge, després ja veurem, doncs, d'això que hem dit, d'aquella mesura de blat. Les muntanyes, les pastures, els boscos, les aigües, són lliures, són francs.
Els ocells, els ossos,
la cacera,
els peixos, és que és preciós.
És preciós, i aleshores... Sí, sí. Doneu-vos compte de que, evidentment, pues, poden caçar, poden pescar, poden buscar nius, sobretot pues, de aus rapinyaires, etc., que després pues, poden fer la cetreria, allò de caçar amb aquestes aus, etc., etc. I al curs dels rius poden muntar pues, les seves serres, els seus molins, els seus batans pel cànem. Vull dir que poden disposar de tot sense tenir que demanar més permís ni pagar res. Poden anar a les muntanyes a fer la llenya que calgui i, molt important, a tallar els arbres que les calgui per treure el bigamen de la construcció de les cases. Construcció de les cases.
Això és impressionant. O sigui, realment la diferència amb el que s'està visquent pràcticament a tota Europa en aquells moments...
Medieval i feudal.
Sí, sí, i estem parlant de principis del segle XIV, que és el moment àlgid del feudalisme. Clar, és una diferència abismal.
És veritat, és molt, molt avançat, molt avançat. I de vegades parlem, doncs, com deia abans, no? Dels pariatges d'Andorra i de la forma de fer, i és molt semblant. Inclús jo crec que la Vall d'Aran constitucionàriament ho tenia molt això abans, inclús abans. El portar el bestiar a les pastures, pues, evidentment era una cosa lliure. Si algú venia de fora a fer pasturar pues, el bestiar, etc., tenien que pagar. Tenien que pagar a la gent dels pobles. Vull dir...
Sí, sí, era realment una ocupació del territori pròpia, diguéssim.
Era pròpia. Era seu, disposaven, gaudien, le treien el profit i sobretot pues, no tenien que encomanar-se a ningú ni pagar res. Això era una cosa important. Això és lo primer i lo més important i lo que comença així el document. La Vall d'Aran, els aranesos, en principi no tenien servei d'armes. A lo sumo, un dia tenien que seguir el rei per alguna campanya militar. Si passaven d'un dia, el rei els tenia que pagar perquè poguessin anar a defensar-lo, etc, etc. No pagaven peatges de res, no pagaven pontatge de res. Vull dir, això ja no solament dintre de la vall, dintre del Regne d'Aragó,
En la part final d'era Carimònia, el rei aragonès admetia l'autoritat d'algunes institucions i formes d'organització de la comunitat pròpies de la Vall d'Aran. A la vegada, tenint en compte que els síndics i procuradors aranesos li havien jurat fidelitat 9 dies abans, el document fixava la unió de l'Aran al Regne d'Aragó, aquesta mateixa unió que els francesos havien estat posant en qüestió.
També pel que fa al capítol, segons el qual és consuetud de la Vall d'Aran, observada des de l'inici fins avui, que els cònsols de la Vall d'Aran reunits al lloc de costum solen constituir i convocar la cort de la vall, la qual, durant un any, pot regir i encarregar-se dels afers de la gent de la vall i tractar, si fos necessari, amb el castellà i per si mateixa, i ordenar les càrregues, les exaccions i els afers de l'esmentada vall. Així, establim que aquests cònsols poden posar i designar algunes persones honestes per tot això, però no que tinguin el nom de corts, sinó el de procuradors o jutges de pau o consellers de la vall. Així doncs, per la mateixa instància i súplica dels procuradors i dels síndics esmentats, feta a nosaltres, tant en el seu nom com en el de les comunitats d'on són aquests procuradors, establim, concedim i ordenem per sempre, per nosaltres i pels nostres, que aquesta vall, per aquest nostre estatut, sigui sempre unida al nostre Regne d'Aragó i a la seva corona, i que ni per venda, ni per donació, ni per muta, ni cap altre procediment pugui ésser de cap manera separada, ni alienada d'aquest regne ni de la seva corona. Així doncs, manem als procuradors, veguers, batlles, jutges judicials, delegats, delegats reials, jutges, així com el castellà de la vall, tant presents com futurs, i els seus lloctinents, que totes i cadascuna de les coses exposades més amunt, que han estat concedides, establertes, proveïdes i ordenades, que siguin fermament tingudes i observades i que tots les facin observar inviolablement per sempre, i que no hi contravinguin ni permetin que ningú hi contravingui per cap motiu. I, com testimoni a totes aquestes coses, manem fer aquesta nostra present carta corroborada amb el segell de la nostra majestat que hi pengem.
Això és En Guàrdia.
Jep de Montoya, acabem de sentir aquesta segona part del que avui hem ofert del text d'Era Carimònia. Òbviament és més llarg del que hem explicat, però déu-n'hi-do el que hem pogut sentir. Ens queda dos o tres minuts per acabar el programa, però sí que m'agradaria saber què va passar. Es va aplicar això o, malgrat el pacte que hi havia hagut entre la Corona d'Aragó i la Vall d'Aran, els militars aragonesos van decidir que tots aquests privilegis dels aranesos no valien la pena o en canvi es van respectar?
No, no, es van respectar, i de quina manera.
Millor, millor.
I tant que sí. Inclús hi ha, l'anècdota que en un moment determinat al rei li feien falta diners i va voler vendre la Vall d'Aran al conde de Pallars. I aleshores els aranesos pues, se van revoltar. Se van revoltar i és inaudit el que diré, no? Però van buscar... Pues els diners que tenien, van buscar les joies, les petites joies que tinguessin, van fer una... o sigui, ho van recuperar tot, i van anar a veure el rei, dient de que aquí tenien tot el que havien pogut recollir a la vall i que recomprés la vall al comte de Pallars. Vull dir, aquesta fidelitat la tenien i sobretot no volien quedar... desemparats de la corona. Vull dir que ha hagut... O sigui,
per tant, va funcionar. L'era Crimònia va funcionar. Va ser un text... Perquè ja ho sabem que a la història hi ha textos jurídics magnífics que després són fum. Però aquest no va ser el cas.
No va ser el cas i el van posar en evidència. El mateix rei va quedar una mica avergonyit, no? De dir, ostres, pues evitat, no he complert la paraula, no he... I després, evidentment, doncs, de tots els reis, primer de la corona d'Aragó, i després, evidentment, doncs, ja doncs, quan es junten amb Castella i de la corona d'Espanya, diguem, van ratificar la querimònia fins a Ferran VII sense cap de problema, inclús Isabel II. Passa que després, evidentment, en 1834-35 pues, ens van incorporar a la província de Lleida i vam deixar ser, pues, de ser... No vam deixar de ser, perquè territori històric, com heu dit abans, hem sigut sempre i ho som. I a més, inclús en moments de democràcia, tota aquesta pedra angular de la querimònia ha sigut sobre la que hem bastit pues, l'autonomia aranesa dins de l'autonomia catalana. I amb aquest respecte i aquesta forma de relació i de voler anar pues, fins al final amb el mateix destí, no?
Doncs Jep de Montoya, força gràcies per haver estat avui aquí amb nosaltres. En Jep de Montoya és president de l'Institut d'Estudis Aranesi, Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana, i estem molt contents d'haver pogut parlar de la Vall d'Aran en el nostre programa, Em sembla que era una mancança que ja feia temps que ens feia patir una mica, no poder-ne parlar i poder parlar una estona. Per nosaltres ha estat un plaer.
Força gràcies a vosati, el plaer ha estat meu, i verdaderament gràcies en nom de la Vall d'Aran d'haver hagut accés a d'aquesta intervenció. Gràcies.
Gràcies. Josep Maria Soler i Sabater, no s'acaba la història de la Vall d'Aran amb aquest fet,
És que ara saps què passa? Tant la Universitat de Lleida com altres universitats, com universitats també de l'estat francès, hi ha nois i noies, i hi ha estudiosos, no solament nois i noies, que estan estudiant, molts altres conceptes de la Vall d'Aran, i això, el coneixement és bàsic per mantenir la identitat.
Això és l'avantguàrdia.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.